Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bona tarda. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha signat i formalitzat el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat per a la prestació del servei del bus urbà del municipi. Així, l'AMB assumirà la titularitat i la gestió del servei i l'integrarà dins el servei de bus metropolità, com ja ha fet amb 6 municipis més de la segona corona metropolitana. Sant Cugat escalfa motors per a la segona edició del Sant Cugat Festival Kilòmetre Zero, que se celebrarà aquest dissabte, 27 de setembre, al Parc de Ramon Barnils. La proposta, impulsada per la PUA Oficina Musical, aposta per la música de proximitat, amb activitats familiars i oferta gastronòmica amb food trucks i cerveses locals. Els responsables del Festival Pau Sans i Arnau Serrallonga han explicat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la voluntat de la iniciativa és donar veu als artistes locals i crear un espai de trobada per a tota la ciutadania. Notícia que els trabucaires de Sant Cugat celebren també aquest dissabte, 27 de setembre, el bateig del capgròs de l'entitat, dins de la celebració de la trobada anual d'aquesta associació. Una jornada en la qual també s'entregarà el premi al trabucaire de l'any, que se celebraran també els 50 anys de l'Esbart amb el Ball dels Trabuquets i es farà una matinal de jocs en català, a càrrec de la primera setmana del català. Tot plegat acabarà amb la cercavila trabucaire a la plaça de Barcelona, amb arribada també a la plaça de l'1 d'octubre. Tot això a la tarda, a partir de les 7. L'activitat comptarà amb la participació de Ball dels Trabuquets, de l'Escola de Música Tradicional, els Caparrots de Sant Cugat, la Capgrossa La Temerària i el Capgrossos del Tot Sant Cugat, el Madí i el Cugat, entre d'altres. També una altra proposta, també de la plana cultural, el del paradigma contemporani del rendiment que afecta tant el cultiu dels aliments com el cultiu del propi cos. És el tema central aquest de l'exposició Agrilogística Fitness de Joana Capella. Aquesta mostra es pot visitar fins al 8 de desembre a la sala Pere Ferrer del Museu del Monestir. S'inaugura demà, dijous, a 6:45 de la tarda. El projecte seleccionat a la convocatòria Projecte d'Art Contemporani 2025 del Departament de Cultura de la Generalitat i Sorea consta d'una instal·lació realitzada a través del treball escultòric i la producció visual i sonora. Per tant, una proposta que no es poden perdre.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola a tothom. Hem escoltat Dream On by Moabi i tornem aquí a Vins en Teca, avui amb l'Anna Castillo, sommelier, i Ramon Roqueta, enòleg, amb dos persones molt amb històries molt interessants a explicar, els dos amb arrels més o menys al Bages, entenc?
Sí, així és.
Així que avui no farem una entrevista a cadascú, sinó farem una mica més tipus taula rodona per parlar una mica d'aquesta zona, aquesta regió vinícola tan especial i tan màgica. La veritat és que... I que està una hora...
Sí, no arriba.
No arriba ni una hora.
45 minuts des de Sant Cugat a tocar. Doncs,
benvinguts i gràcies per venir.
Gràcies.
Doncs sí, comencem una mica a parlar d'aquest territori del Bages, una mica també de la història que té, perquè tinc entès que era la regió amb més hectàrees de vinya a Catalunya, i ara ja no tant, no? Va canviar bastant això, no?
Sí, de fet, en aquest moment de potser màxim número d'hectàrees ens remuntem al segle XIX, però podríem anar més enrere a buscar aquest Bages vitícola tan i tan important, no? De fet, Etimològicament, sembla ser que Bages prové de Bacus, el déu romà del vi, és a dir, a l'època ja dels romans, i el Bages ja tenia un pes important, i era un dels pulmons de vi pels romans, que tenien a Catalunya, doncs, entre altres coses, doncs un centre productiu de vi, i el Bages sent una part molt important.
Sí, i se sap, per exemple, en aquella època, deu ser difícil de saber-ho, però quines varietats hi havien? Serien aquestes varietats que tenim avui en dia, penseu, o se sap això?
Exactament no, però sí que és cert, doncs, que amb documents que s'han trobat al monestir de Sant Benet, no?, on els monjos benedictins van fer sobretot aquesta tasca tan important de la viticultura al Bages, ja es parla de picapoll, ja es parla de sumoll, de fet, podríem parlar, deien, doncs, el vi daurat d'Artés o el claret del Bages, que era fet amb sumoll. Per tant, no podem dir amb exactitud quan, val? Però sí que si parlem, doncs, cap al segle X, del segle XII, ja estem parlant de varietats com el picapoll i el sumoll, que en l'actualitat serien aquestes varietats autòctones que en fem bandera i que conviuen amb tota l'harmonia amb aquestes varietats internacionals també arrelades al Bages. Del Mandó no se'n fa tant esment, però a dia d'avui sí que, no?, podríem parlar, sobretot que hi ha vins espectaculars que parlen d'aquestes tres varietats, no? Picapoll blanc i negre, sumoll i mandó.
I clar, els monestirs, els monjos arreu de Catalunya tenien un paper molt important a l'hora de fer conèixer el vi. I sabeu una mica de la història dels monjos de Sant Benet de Bages?
Sí, de fet, podríem dir que sobretot també el que era, o sigui, ells van portar, van apropar, no?, la viticultura al poble, però després el poble eren ells mateixos que cedien parcel·les de vinya i terrenys, doncs una mica pel que hi havia, no?, que abans es pensava, doncs, que anàvem a nivell religiós, que anàvem a l'infern, val? Llavors representa que cedien terrenys i en aquest cas parcel·les de vinya, val? Doncs perquè els monjos preguessin per ells. És així com un monestir, com el monestir de Sant Benet, es va fent ric en terres i sobretot amb el conreu de la vinya i del cereal, també, no? Llavors, en aquest cas, sí que parlem, no només ells, diguéssim, que ens apropen al consumidor, no?, als pobles d'aquella època, el que és el conreu de la vinya, però després, quan tu parlaves d'aquesta època d'esplendor, no?, suposo, Ramon, que refereix més a aquestes 27.000 hectàrees de vinya, no?, després de que la filoxera arribés a França i que al Bages ens vam enriquir, no?, i d'aquí aquesta, no?, aquest paisatge que trobem avui, no?, amb aquestes quilòmetres i quilòmetres de parets de pedra seca o les barraques de vinya, no?, que són aquest testimoni d'aquestes 27.000 hectàrees de vinya que habitaven el territori del Bages.
Clar, clar, això va ser un moment
d'esplendor.
Sí, que després va canviar la cosa.
Clar, per situar-nos, avui dia el Bages és és una de les zones vitícoles petites de Catalunya, no? Hi ha 12 denominacions d'origen a Catalunya i el Bages seria una de les dues més petites, que avui dia, doncs, també és quelcom que posem molt en valor, el fet de, allò que diuen el perfum en el
pot petit.
En el pot petit, no? No, realment jo crec que té un gran actiu al Bages pel fet de destilar tants anys de tanta riquesa vitícola, tantes hectàrees. Moltes hectàrees vol dir molts materials diferents de producció, no? que si es feia servir, que si en pedra, hi ha elaboracions que es feien en pedra, que es feien en argila, varietats diferents que es van anar cultivant, perquè moltes d'aquestes varietats que s'hibridaven, es creuaven, i també que viatjaven i s'instal·laven en diferents territoris, clar, en un territori gran com havia estat el Bages. Tot això va passar, no? I de manera molt important. I avui dia tot això es condensa en escassament 500 hectàrees, no? Però realment s'ha condensat la història, no s'ha perdut. De fet, moltes generacions, i aquí hem d'agrair a generacions de pagesos, alguns no professionals, que han mantingut moltes d'aquestes varietats que avui dia formen part d'aquest catàleg extens de varietats al Bages, que sent una denominació d'origen petita, doncs té aquesta riquesa, no? de sistemes d'elaboració que han quedat com a tradicions, com a vestigi, com a testimoni d'aquesta història, i varietats que a més, algunes d'elles, per les seves característiques, en podem parlar més endavant, no? Estan perfectament adaptades al canvi climàtic. I tot això, no? Com dic, amb escassament 500 hectàrees, però no per més petit, menys potent. I, a més, és molt bonic el que tenim allà.
Sí, 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 totalment el que has dit tu, que s'ha concentrat una mica tot i queda com més... Bueno, més interessant, inclús, jo diria.
Els costers, no? Molt dels costers petites d'allò, és a dir, la plana és on es va industrialitzar més, i el que la part de més valor, sobretot doncs, en zones una miqueta més apartada i de costers, de manera que també és en zones punt menys productives on s'elaboren els vins també de més qualitat. Mm-hmm. És a dir, que també l'enfoc amb aquesta superfície doncs, ha anat també encarada doncs, a vins d'identitat, de prestigi i de qualitat.
Mm-hmm. Llavors, tornem una mica enrere, quan la filoxera... que deies tu, Anna, abans que el Bages bueno, es va fer més gran o va créixer una mica gràcies a això. Ens expliques una mica per què? Perquè entenc que la filoxera va arribar a Catalunya més tard que a França, llavors...
Sí, primer va entrar a França, de fet era el país gran productor de vi a Europa, i nosaltres ens vam aprofitar d'això, en realitat, no? Vull dir que van ser durant 20 anys, potser podríem dir, no? D'una època fructífera on evidentment per això doncs, a dia d'avui tenim aquest paisatge com d'ell costers doncs, perquè llavors es va aprofitar qualsevol terreny que teníem doncs, endinsat al mig del bosc fent aquestes feixes forçades doncs, per fer dividir aquestes parcel·les. Llavors bàsicament en realitat la filoxera també va arribar aquí. Sempre acostumem a dir que la filoxera va ser qui va abolir tota aquesta vinya al Bages, però en realitat no la va abolir del tot. Vull dir, sí que és cert que va ser una de forma gradual, no? que es va anar perdent també aquí. En realitat parlem doncs que no només la filoxera va ser qui va escombrar, no? O que va fer perdre aquesta part de vinya. Penseu que encara hi havia molt això dels contractes de rabassa morta, no? I llavors doncs evidentment molts d'aquests contractes es van acabar perquè el contracte, molts d'aquests eren interminables i només cedien quan la vinya s'havia mort, no? Llavors doncs els parcers s'ho anaven fent, no? Els rabassaires s'ho anaven fent, no? Plantant quan un cep es moria i tal, però en realitat doncs, la filoxera va abolir gran part i es va perdre aquesta part dels rabassaires i la rabassa morta. Molts contractes van cessar i llavors doncs, aquesta part de vinya sí que es va perdre. Llavors molts d'aquests pagesos, evidentment molts d'ells, encara els homes continuaven treballant la terra però potser més dedicat al cereal, que era una collita doncs, més ràpida i més àgil. Amb la vinya t'havies d'esperar 4 o 5 anys abans que donés fruit per començar de nou. I llavors doncs, amb l'arribada de les colònies tèxtils, no? del Bages, al costat del riu Llobregat, doncs, sobretot les dones van començar, bueno, va haver-hi un canvi de mirada, també les dones van començar a treballar a les fàbriques, els nens, i llavors els homes encara continuaven molts, i això que deies, no?, que gràcies a aquests com deia el Ramon, no?, d'aquestes famílies, no?, que de pares a fills han mantingut encara viva, no?, aquesta passió pel vi, la viticultura al Bages, és el que ha fet el Bages d'avui, no? Mm-hmm. Vull dir, per això sovint sempre diem, quan els que som del Bages, no? Traiem pit dient, doncs, que tenim un passat vitivinícola important, potent i tangible, perquè el paisatge parla per si sol, però que a dia d'avui, doncs, anem també amb aquesta mirada de futur, no? Mirant arrels, però amb una mirada de futur diferent, no? I amb això que deia de les varietats autòctones, també tots els projectes que tenim a nivell d'ADO, amb l'INCAVI o Manresa, lo de la Torre Llubià, no? Que és un projecte de recerca de varietats autòctones que havien estat presents i que, de fet, moltes d'elles les hem aconseguit a través de pagesos, no? Que potser no es dediquen en el món del vi en l'actualitat a nivell comercial, però sí que encara hi ha molt vi de garatge, que li diem, aquest vi de consumidor, que encara hi ha molts dels pobles del Bages que encara pots trobar, doncs això, petites parcel·les que fan el vi pel consumidor. No sé si t'he donat resposta.
Sí.
Perquè potser sí. Vull dir masses coses.
No. Has fet un fantàstic repàs del segle XX. Jo crec que has explicat el que és, perquè realment ha estat un segle molt... Bueno, que ha estat molt dramàtic pel Bages, dramàtic en tots els sentits, per lo bo i per lo dolent, no? És estat, perquè de passar a finals del segle XIX amb aquestes 27.000 hectàrees que parlàvem, a moments en el segle XX en què estava, si no desapareguda, pràcticament desapareguda la vinya, amb realment alguns viticultors, entre d'altres la meva família, que segurament no sabíem fer res més, doncs seguíem dedicats al món del vi, però les cooperatives també, i pocs més, eh? I possiblement parlem de poc número semblant a les 100 hectàrees el que podia haver-hi a la zona del Bages, és a dir, una pràctica desaparició. En el moment actual en el que hem remuntat amb una sèrie d'atributs i amb uns reconeixements que ens situa de les denominacions d'origen amb una identitat inqüestionable, no? Amb tota aquesta història que hem vingut explicant, i a més havent guardat i preservat un patrimoni varietal i d'elaboració que és envejable, no? I per tant, ho explicaves molt bé, Anna, una mica tot això, no? I Filoxera, el tema de la rabassa, no? El tema dels contractes, que va suposar una crisi i un moviment social, doncs molt important, lligat amb el tema de la industrialització, el fet de que tot això coincidís en el temps, no? És a dir, clar, la filoxera d'allò, hi ha gent que realment quan va haver de replantar és que no tenia opció. Aquí ens vam trobar en el Bages en què això, el tema de la filoxera, doncs va suposar també un moviment social, i també hi havia a la zona, a la conca del Cardener de Llobregat, una alternativa, que llavors això també va suposar una sacsejada, la confluència de tots aquests elements, de que realment la gent, amb la por, a veure si realment es podia replantar vinya, amb quines condicions, amb quin rendiment, si no tornaria a morir, perquè tota la solució, que era anar a injertar, doncs ara està molt fora de dubte, però en aquell moment no sabien si la planta, molt bé, al principi, els primers 5 anys bé, però després què passaria, no? Hi havia molta, molta, molta incertesa, i la gent, doncs, bueno, davant, doncs, de tots aquests dubtes, se li planteja, doncs, poder anar a treballar a la fàbrica, doncs,
amb una feina segura, que clar, potser sí. I podeu explicar una mica, perquè no tothom sap què és un peu americà i tot el tema de quan va passar lo de la filoxera, el que es va fer?
Potser que ho expliques tu, no?
Vinga, ja. No, mira, en remuntarem molt ràpidament Cristòfol Colom, que arriba i s'embarca cap a les Amèriques, i evidentment en aquell moment s'obre un pont, no? Un pont que no existia, que és d'intercanvis comercials i evidentment d'una comunització, és a dir, polítics, la geopolítica d'aquell moment, però també intercanvis de persones i de material vegetal, no? Amb això, doncs, és sabut les pestes que comencen a haver-hi, doncs, perquè persones que no estan immunitzades amb certes virus i bactèries, doncs, d'Amèrica i viceversa, doncs, aquí comencen a circular, doncs, aquest tipus de, doncs, de malalties, no? I si bé, doncs també, doncs, d'un cantó a l'altre, doncs, ja es descobreixen plantes, vegetals, que són molt interessants i que ajuden a alimentar la població a un cantó i a l'altre de l'oceà, doncs, també es transporten malalties, no? Una d'aquestes, no?, és l'insecte de la filoxera, no? És a dir, a Amèrica no existia la planta productora, la vitis vinífera, com la coneixem aquí, que és la que serveix per produir raïm i produir vi. Allà hi havia un tipus de vinífera, una que era més aviat rastrera, no? És una enredadera que, és a dir, semblant a la vinya que teníem aquí, però no productiva, no? I aquí, en canvi, doncs, teníem aquesta planta, la que produïa el raïm com el coneixem. En el moment en què arriba aquest insecte d'Amèrica cap aquí, doncs, es troba, doncs, una vinífera, una vinya, doncs, més feble, sobretot per la banda de les arrels, no? Aquest insecte viu a sota terra, allà és on completa el seu cicle reproductiu i s'alimenta de les arrels fins al punt de matar la vinya, així de dramàtic. Això que va arribar, doncs, el 1960, es calcula, no se sap ben bé, perquè era una malaltia, sí, que, no es coneixia, doncs pot ser que arribés al 1860, d'allò que, és a dir, a mitjans del segle XIX a França, doncs, bueno, va trigar un temps, però va acabar arrasant la vinya a França, no? Mm. Això és el que va suposar una oportunitat, com bé explicava l'Anna abans, doncs, una oportunitat fantàstica, doncs, pels que estàvem a prop de França, per poder exportar el vi cap allà en els anys on encara la filoxera no havia arribat aquí, no? La solució, doncs, que es va anar trobant i que es va implementar, doncs, primer a França i després aquí, és d'allà on ve el problema, anem a buscar la solució. D'allà on ve el problema, és a dir, a Amèrica, anem a buscar aquesta vinífera, aquesta vinya americana, la portem cap aquí i fem un ingert. Aprofitem les arrels americanes i a sobre hi ingertem la planta, la vinífera d'aquí, que és la que produeix raïm i que ens permet, doncs, d'elaborar vi o tenir raïm de taula, no? I així va ser, no? Al principi, com dèiem, tota aquesta incertesa de gent que deia, ostres, no, jo prefereixo, i bueno, hi ha gent que va ser molt, molt, molt resistent a fer els canvis, perquè no sabies al principi, no tenies l'experiència ni la certesa de dir, tot això funcionarà o no funcionarà, no? Però al final no només ha funcionat, sinó que, fixeu-vos, 100 i pico anys més tard seguim fent el mateix. És a dir, jo convido els oients a que es fixin, i que preguntin, si visiten algun dels molts fantàstics cellers que tenim aquí a Catalunya, doncs, tothom a la vinya que té és injertada, i de fet es veu al punt d'unió, s'acostuma a veure les vinyes, uh-huh. Hi ha una espècie que fa una mica de munyó, uh-huh. I és el punt en què s'uneix la vinífera productiva, de la vinífera peu, la part de les arrels.
Uh-huh. Sí, perquè segueix sabent-hi filoxera, vull dir, sí.
Bueno, no. De fet, està prohibit, sí, sí. Plantar peu, sí, franc, no? Sí. Vull dir que, sí, que sí. No està permès, vull dir que sempre que demanes per plantar una vinya, o sigui, si ja normalment has de fer-ho amb molts anys vista, no? Has de tindre la paciència, primer has d'encarregar, doncs, aquests peus, no? El viverista que et faci l'empel de la varietat que tu vols per d'aquí un any poder-ho plantar a la vinya, vull dir que a dia d'avui encara no està permès, oi?
Sí, sí, és així, està latent, l'insecte està latent, no es pot reproduir i no afecta allò perquè les arrels són resistents i ho impedeixen, però sí, sí, poc trigaria si plantéssim peu franc, sí, 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 sí. A tornar a tenir un problema, sí.
I com és el Bages? És com un petit microclima, no? Quasi, jo diria, vos diries,
Bueno, sí, tenim aquestes dues barreres naturals, no?, que sempre definim, els Pirineus i la muntanya de Montserrat, però, bueno, en realitat parlaríem d'aquest clima mediterrani amb influència continental, no?, amb aquests canvis de temperatura, del dia i la nit, però no sé, potser el Ramon t'explicarà millor, no?, com això enriqueix o defineix els nostres vins i les nostres baremes, el nostre raïm, no?, amb aquest equilibri.
Sí, vaja, els trets els deies tu, eh? Jo crec que orogràficament Montserrat i la proximitat als Pirineus marca de manera molt clara la climatologia que tenim al Bages, i la configura com una de les zones més en anglès en diríem cool, no?
Més modern.
Bueno, no, més fresca.
Ah, més fresca.
En el sentit de fresc, literal. En el sentit literal de fresc, no? Perquè realment en el moment de la barema es donen les condicions perquè hi hagin baixat les temperatures, hi hagi un accent tèrmic bastant pronunciat entre dia i nit, però això ralenteix el procés de maduració. Perquè els oients diuen una referència, per exemple, una varietat que es cultiva tant a Bages com a Penedès, no?, que està a un cantó i a l'altre de Montserrat. Doncs hi pot haver 15 dies de diferència de data de barema, no? Doncs un macabeu que es pugui collir a finals d'agost, primera setmana de setembre en Penedès, a un Penedès, doncs que aquí s'acaba collent, doncs a la segona, en condicions baremes normals, que últimament doncs ens costa trobar-les, eh? Però aquesta diferència hi és, independentment dels dates d'allò, si hi ha un retard important que té a veure amb aquesta d'allò, a venir en línia recta molt poca distància, però perquè ens fem una miqueta la idea, no? Jo acostumo a dir que és qui ho marca molt, la primera pluja des del 15 d'agost, la primera pluja ja comença a marcar molt una climatologia en el Baix és molt més continental que mediterrània, amb contrastos tèrmics de dia i nit, i un refresc molt molt important i un ralentiment de les maduracions que fa que, doncs, bueno, que a dia d'avui, doncs, un Penedès està pràcticament tot collit, i a la zona del Bages encara tindríem doncs un 40% de la barema per entrar, val? És a dir, un mes d'octubre encara pots estar collint raïm, i de manera habitual.
I el sol com és? És un sol especial? Té algun... Bueno, deuen haver-hi diferents, no?
Sí, però molt marcat per la geologia, És a dir, i ara parlàvem, doncs, això, aquestes, tant els Pirineus com de Montserrat, que si ens en remuntem a milions d'anys enrere, doncs això ja era així, ja hi havia, de fet, no només Montserrat, sinó també altres configuracions muntanyoses que feien del mar, del Bages, un mar interior, no? I això el que fa és que recollís durant milions d'anys els sediments, que s'anaven erosionant d'aquest mar interior, i estem parlant d'una argilocalcari, amb capes de lotites, que són, bueno, és material que es va compactant al llarg del temps, no?, en funció de la velocitat al que es van produint aquests sediments, però al final és aquesta argila freda, aquest paisatge així com vermellós, aquesta argila vermellosa, i després en presència de pedra calcària, al final no deixen de ser també un d'aquells terrenys característics de moltes de les grans zones vitícoles del món, que siguin Bordeus, Borgonyes, són argilos calcaris, que fan que la vinya pateixi, i que per tant doncs ajuden a concentrar i a produir raïms de qualitat.
I com són els vins?
Perdona, que no em volia tallar, però amb això que explicaves, molta de la vinya del Bages està dintre del Geoparc de la Catalunya Central reconegut per la UNESCO, no? Vull dir que ja t'està parlant d'aquests sediments, d'aquest mar interior, vull dir que també tenim aquest reconeixement, no? Que és un territori peculiar i ric a la vegada.
I com afecta tant el territori i el sol, la climatologia, en els vins? O sigui, com són els vins del Bages?
Bueno, en realitat, el que deia, a nivell d'aquesta maduració més lenta, el que fa és que hi ha un equilibri, no?, entre la maduració, que és la concentració de sucres, no?, i aquesta acidesa. Llavors, per tant, si parlem dels vins del Bages, parlem de vins frescos amb un gran poder d'envelliment, no? Perquè té una acidesa molt bonica, sense ser agressiva ni... i molta estructura d'aquesta argila, no? Que li dona. O sigui que són vins potents, amb estructura, amb bon poder d'envelliment. Sí, sí. És que jo no puc ser imparcial quan parlo dels vins del Bages, però sí, vull dir que parles d'aquesta força, no? I d'aquesta frescor, un bon poder d'envelliment. Estes, com els definiries, Ramon?
Sí, sí, no, ho deies molt bé, no? Jo diria la, a nivell per aquest moment de barema, hi ha aquest punt de frescor que és molt característic dels vins del Bages, el tipus d'estructura, de taní que acostumem a definir, no? Que és aquesta sensació tàctil que també es produeix a la llengua quan consumim els vins, doncs això també venen definits pel tipus d'aquesta argila, aquesta calcària, doncs aquesta punta de taní fi, que també evidentment depèn del tipus de varietat que es faci servir, però on hi té realment una influència, no? I per acabar, no? I no hem parlat potser d'un dels grans protagonistes de la vinya del Bages, no? Que no té tant a veure amb la orografia, però sí amb la història, no? És amb el fet de que aquestes hectàrees de vinya que hi ha actualment al Bages, al trobar-se no tant a la plana sinó als costers, doncs acostumen a ser parcel·les més aviat petites i envoltades de bosc, no? I aquí també una cosa que trobem molt en els vins del Bages és aromes a herba aromàtica, no? Que també reforça aquest caràcter fresc i balsàmic, no? que també, del que també feia referència a l'Anna fa un moment, és per aquesta situació, no? Aquestes vinyes, sovint en terrasses, en zones més o menys de pendent, de coster, envoltades de bosc. Aquesta és una foto, una fotografia molt pròpia del que és les vinyes al Bages i que defineixen el que són els nostres paisatges, però també el que són els nostres vins, no? Amb aquest component més d'herba aromàtica.
I clar, també el que parlàveu abans de les barraques de pedra i tot el tema del pes,
les pedres seques.
Tot això també és una cosa molt bonica, no? Molt maca de veure, crec.
Sí, de fet és el paisatge que defineix el Bages, sí, sí. Les barraques de pedra seca, aquests murs, de fet també doncs tot el patrimoni que tenim aquest tangible, no? Doncs com les tines de la Vall del Flaquer, no? O premses excavades a la roca, i també doncs per exemple aquestes, com deies abans, no? Aquest passat vitivinícola ens ha donat moltes eines a dia d'avui a l'hora d'elaborar, que encara les utilitzem, doncs com aquestes tines excavades a la roca també, no? Per exemple, doncs aquest, o sigui, penso que en realitat el paisatge, quan trepitges el Bages, que sovint doncs, passes pel Bages i no veus la vinya, doncs pel que diu el Ramon, no? Perquè són petites parcel·les, no? Rodejades de bosc, per tant no veuràs grans extensions de vinya. Però sí que quan trepitges el Bages perceps aquesta història tangible, no només doncs, pel paisatge de vinya, sinó per tot el que l'envolta. Sobretot aquesta... A nivell de pedra seca, de fet, som un territori superric. Parlem de documentades més de 4.000 barraques de vinya, al Bages. Documentades, n'hi ha moltes d'elles que no estan, de fet.
Doncs Déu-n'hi-do.
Hi ha tot un estudi a nivell de la vinya i el vi, que ho fan amb una historiadora, la Vila, no me'n recordo com es diu de nom ara, però vull dir que també estem posant també en valor aquesta mirada històrica, no?
Sí, sí.
És de les zones del món, si no la que més, que en quant a quilòmetres de murs de pedra seca, no? I la presència d'aquests elements tan característics nostres i testimonis de l'història vitícola del territori, com són les barraques de vinya, que són unes, per si algun oient no en té algun al cap o no n'ha vist, Són petites construccions com casetes, com casetes de jardí però fetes amb pedra, no? Pedra seca vol dir sense ciment, és a dir, feien servir ben bé fang i pedretes més petites, però és a dir, requeria una habilitat, una bona habilitat per poder-les construir, perquè estan encapçalades després amb pedres més grans, però tot en pedra, tot en pedra. Sovint hi posaven també una mica de terra i fang al capdamunt i plantaven lliris perquè amb les seves arrels consolidaven el conjunt i evitaven que caiguessin, no? I això és, clar, són elements que són com monuments del paisatge.
Són obres d'art.
A la finca familiar en tenim nosaltres 50, que les hem anat rehabilitant. Si alguna estava una mica més malmesa, a dia d'avui, doncs, ens dediquem també a conservar-les, perquè no ens caiguin, perquè són bueno, meravellosos testimonis d'aquesta llarga història vitícola que tenim nosaltres, que té la zona, i que evidentment, doncs, això cal evitar perdre-ho.
Sí, sí, i
tant. Petits tresors arquitectònics també, no?
Doncs molt interessant tot això que expliqueu. Ara escoltarem una peça de música i tornem en breu. Doncs ara hem escoltat Foreign by Moabi i tornem amb el Ramon i l'Anna, que ens expliquin una mica la seva història personal. No sé si vols començar tu, Anna. Una
sí, mica començarem per la meva, que la de Ramon és molt enriquidora i així quedarà millor. Jo en realitat, doncs, estic molt vinculada també, o sigui, els meus inicis en el món del vi va ser a casa seva, a casa del Ramon, amb la família Roqueta, al Celler Badal, en els quals sempre els estic enormement agraïda, doncs, perquè em van obrir les portes en un món apassionant, que és la vinya, el vi i el servei, evidentment, també. Vull dir que vaig estar 9 anys allà, on no només em va permetre aprendre, sinó també formar-me. I arrel d'aquí, evidentment, després, doncs, els camins es van separar, no?, en busca de canvis, i sempre he sigut una persona amb molta set, no?, i moltes ganes d'aprendre. I, evidentment, la vida són etapes. Ara ja farà, doncs, no, farà sí, 6 anys, potser, quasi bé, que, no?, que vaig a Sabadell. I continuo, evidentment, vinculada en el món del vi i amb el Bages. Formo part, doncs, de la confraria del vins del Bages, no?, també, doncs, buscant l'excusa de promoure, no?, aquesta cultura de vi arreu. Formo part del panell de cata de la DO Pla de Bages, on estic eternament agraïda, doncs, em permet tastar els vins, no?, de forma natural, sense prejudicis, i amb grans professionals als quals admiro, que compartir-ho, doncs, és un constant aprenentatge. I després, doncs, com a sommelier, doncs, faig diferents tastos, però així, doncs, com a Anna Castillo, i en l'actualitat formo part de l'equip de la Fundació Turisme i Fires, que de fet va ser allà on ens vam conèixer, veritat, per primera vegada, on també estic vinculada amb projectes gastronòmics, no? Jo actualment sóc la coordinadora comercial, on no només gestiono tot el tema de la promoció, diguéssim, del turisme a la ciutat i coordino tot el tema de grups, sinó que també em permeten, doncs, continuar, no?, amb aquest amor a la vinya, al vi, a la gastronomia de Manresa i del Bages. I llavors, doncs, per exemple, doncs, faig diferents tastos, doncs, sempre vinculats amb esdeveniments de la DO i gastronòmics, no?, doncs, com és a la Fira Viva, doncs, a la Festa de la Verema, doncs, festes que fem per exemple, la festa de Sant Ignasi, doncs fem un tastet de Sant Ignasi, no? I de fet, a molts dels visitants també els oferim un tastet quilòmetre zero, perquè entenem doncs que la gastronomia és, la cultura gastronòmica forma part del nostre paisatge, de la nostra gent, no? I és una forma, doncs, nosaltres quan promocionem el patrimoni cultural, doncs quan entren en una església, no? Quan entren a la Basílica de la Seu, al Santuari de la Cova o al carrer del Vals, poden, no?, olorar, tocar, no?, sentir i veure tota aquesta història. Llavors és una manera d'acabar les visites amb un tastet, és dir, ara esteu provant part d'aquest paisatge, d'aquesta història, no? Ja sigui doncs, amb un vi de la D.O., amb un oli, no?, o amb un fuet, o amb un dolç que tingui, amb el dolç del Pelegrí, per exemple, que el posem molt també, que està molt relacionat. El dolç del Pelegrí és una galeta, vale? Però que està feta també amb plantes aromàtiques, doncs perquè fa... en record, no?, aquest camí ignasià, que és un camí doncs, que passa per 5 comunitats autònomes, comença al País Basc, Azpetia, i acaba a Manresa. Manresa és el final d'aquest camí, i Sant Ignasi doncs, és, fa 500 anys va arribar a la ciutat, no? Llavors doncs, hi ha 22 punts connectats a la ciutat amb ell, amb el seu pas per la ciutat, que va estar 11 mesos, i llavors doncs, nosaltres és aquesta forma, no?, de dir doncs, bueno, aquesta és la galeta del camí, no?, que forma part d'aquest paisatge, aquestes plantes aromàtiques. I és una manera de dir-li al pelegrí o al turista benvingut a casa nostra, marxa amb un bon regust de boca, amb una copa de vi i amb un dolç al pelegrí. I llavors, doncs, bueno, continuo també dintre de la meva feina, que no estava tan vinculada a l'inici, però llavors el que passa sempre, no?, que també els llocs s'adapten a les persones i les persones ens adaptem al lloc, i doncs també organitzo les jornades gastronòmiques del camí ignasià, no?, doncs en posem en valor tots els vins del Bages, i no només les coordino, sinó que també faig la gran majoria dels tastos, i que són molt boniques, i pràcticament el que és la meva vinculació amb el món del vi podria acabar aquí, però bueno, mai acaba, doncs perquè estic en tastos constants. De fet, molts cops dic, no, intento no fer tastos, doncs perquè jo ja tinc la meva feina en realitat, però és que no ho puc evitar, perquè connecta amb una part de mi que sempre em treu un somriure, que em fa com tornar a casa, no? És com compartir amb tothom part del meu paisatge que m'ha vist créixer i el qual sempre em connecta amb casa, no? Perquè mira, aquest any de fet vam anar a Madrid a Fitur i vaig fer un tast dels vins de la Deu Pla de Bages, i era com, els hi feia tots, ara tanqueu els ulls, no? I sentiu part d'aquest paisatge, no? És, a mi els vins del Bages sempre em tornen a casa, no? Estigui on estigui, per tant mai em cansaré de posar veu aquests vins que amb tant de respecte i estima han fet els viticultors de Bages, entre ells la família Roqueta, els meus vins estimats de Badal, i tots els altres, perquè sóc una enamorada del Bages, sí. No puc ser imparcial, em sap greu.
Molt bé, molt maco i molt emocionant.
Gràcies.
Bueno, i Ramon, ens expliques una mica...
Sí, ai, que bonic fer vins per gent com l'Anna, que realment doncs, té aquesta experiència holística amb el vi, no? que li permet doncs, no només de disfrutar el moment o les característiques pròpiament, no?, organolèptiques del producte, sinó amb tot el que realment està fet aquest vi, que és amb un paisatge, amb una història, amb unes persones, una vinculació amb el territori, amb gent que ha estat resilient i que ha estat durant generacions treballant aquesta terra, i que en algun cas doncs, ha sobreviscut pestes, incendis i...
Guerres.
No, guerres. I que s'ha mantingut en el territori perquè estava lligat per la vinya, que no és deslocalitzable, no? I que bonic poder tenir un paisatge de vinya aquí a Catalunya, tenir aquestes denominacions d'origen amb gent arrelada i que elaborem aquest producte, i que bonic tenir gent que ho disfruta, com ho fa l'Anna, I perquè realment doncs, ho entén com el que és, no? Llavors la nostra història comença, la història de la nostra família, que tinguem documentat, s'inicia fa 800 anys, una mica més de fa 800 anys. L'any 1199 és la primera referència que tenim a la Masia Roqueta, la masia que és propietat de la família, i on ja en aquell moment doncs, la família hi elaborava vi. Aquesta referència justament és dels tributs que es pagaven en el senyor feudal de la zona en aquell moment, que era el bisbe de Vic, i en forma d'espècies, que bàsicament era, que era vi, no? I per tant són 800 anys doncs, de la mateixa família, vivint a la mateixa casa i fent el mateix, que és elaborar vi, com a activitat bàsica i principal, no? Durant generacions, doncs, aquesta activitat, doncs, portant el vi als mercats del poble o venent a corredors de vi, que molts d'ells, doncs, com havíem dit abans, marxant cap a França a través de la Cerdanya francesa, però després de la filoxera i en aquells moments de crisi que comentàvem ara fa una estona, doncs la família va haver de buscar-se la vida, i el que passa moltes vegades a la vida, amb les crisis venen les oportunitats, i va ser així com a part de viticultors, doncs va ser el meu rebesavi que va obrir un comerç a Manresa i va començar a comercialitzar el vi, i així doncs va sembrar el que és la llavor del que és avui dia el negoci de la família i del que és a Badal, que és la finca que tenim a la nostra propietat familiar. Concretament parlant de mi, jo sóc, com no podia ser d'una altra manera, i havent explicat això, doncs em vaig formar en enginyeria agrícola, enologia, vaig començar a voltar pel món fent baremes a França, Estats Units, Austràlia. Això també em va sembrar aquesta inquietud de fer coses pel meu compte, de manera que sent encara jove, el meu pare, quan em va demanar d'incorporar-me al negoci familiar, li vaig dir que no, que volia voltar, i llavors vam arribar a un acord. I, escolta, diu, per què vols voltar? No, perquè tinc ganes d'encara doncs, veure i fer alguna cosa pel meu compte i guanyar-me guanyar encara amb coneixement i guanyar-me el respecte, no? Una mica de professionals del sector, i ell em va convidar a fer-ho des de casa. Dic, comença el teu projecte, però home, fes-ho des de casa. I així va ser com l'any 2007 em vaig incorporar al negoci familiar, però muntant la Fousaller, a la Terra Alta. I una de les meves experiències l'havia tingut a França, a la zona de Chateauneuf du Pape, una de les més reputades que elaboren la varietat Garnacha, a l'est de França, a la zona de Vigneux, i allà doncs, vaig veure una varietat, la Garnacha, que és una varietat molt més tradicional d'aquí, però jo com que la vaig redescobrir allà, no? Pel seu estil, pel concepte, per l'elegància, malgrat ser un clima molt aspre, doncs com conduïen els vins amb elegància, i va quedar la il·lusió de fer-ho aquí, i així va ser com vaig començar la Fou. Vam iniciar la Fou l'any 2007, és una Terra Alta, doncs, per buscar una expressió Terra Alta de la Garnacha blanca, la Garnacha negra sobretot, i va, és un projecte que, doncs, que segueixo que avui dia dins del paraigües de la família, però que segueixo portant jo molt directament, i la barema la gaudeixo i la pateixo jo, de manera molt directa, no? Però avui dia doncs sí que ja estic el meu pare havent fet un pas al costat, no havent abandonat tot el castell, però sí havent fet un pas al costat, doncs dirigeixo jo tant un projecte com l'altre, tant a Badal com la Fou, i gaudint doncs molt d'aquest món del vi, potser des d'aquest altre cantó, de la barrera, com parlàvem, però sí, sent un molt, molt, molt ric en molts aspectes, no? En aquesta part doncs, d'intercanvi, de et posar en contacte amb la natura, amb les persones, no? Amb la història, amb el coneixement, és art, és tècnica i és ciència, no? I és molt bonic poder-se agafar amb tots aquests elements quan un fa vi.
Sí, sí, i és patiment també, no? Vull dir...
Sí, ara només gaudeixo del part bonica, eh?
Estem mirant el cel sempre hi ha... Però, sí, també amb això és un aprenentatge, eh?
Sí.
Un aprèn... Apren a desconnectar-se,
sí.
I
deixar que passi el que hagi de passar.
Sí,
no?
I sempre hi ha, pensar, una de pensar que sempre hi ha una tempesta més gran en sí. alguna part del món, eh? I un s'ha de sentir afortunat. Eh?
I com ha anat la Verema aquest any?
Doncs aquest any ha estat, encara estem a Badal, és a dir, a la Terra Alta, amb la Fou, estem amb pràcticament totes les garnatxes a dins, garnatxa blanca primer, les garnatxes negres estan a dins, hi ha alguna altra varietat, com és la carinyena o el morenillo, que estan en aquests moments entrant en el celler. En els propers dies acabarem de completar, estem parlant d'un 5%, el que falta segurament, i a Badal al Bages, com dèiem fa una estona, que és una zona que va una mica més tard, eh? I també les varietats, com és la varietat Mandó, aquesta varietat que comentàvem, eh? Molt plantada a finals del segle XIX, que es va pràcticament perdre, però que ara s'ha recuperat molt i té molt a veure que s'hagi recuperat amb el canvi climàtic, madura tard, i això va molt bé, amb un clima amb temperatures cada vegada més altes, i aquest es cull finals de setembre, octubre, és a dir, encara ens queda una bona part del Mandó per entrar a Badal. Té molt bona pinta, sobretot venim d'anys molt secs, que l'any passat, malgrat que va ploure més, encara patia les conseqüències de les sequeres dels anys anteriors, és a dir, amb la planta encara força debilitada, i aquest any ha estat el primer que ens dona una mica d'aire, eh? I que ens permet de mirar el futur de la viticultura amb una mica més d'optimisme, perquè els anys de sequera han estat molt difícils.
Uh-huh. I el Mandó, saps si es planta en alguna altra regió del món?
Sí, amb això s'ha de ser molt conscient que aquestes plantes han viatjat sempre i fins fa poc doncs ho seguien fent. Ara amb les denominacions d'origen està més com més controlat i més regulat que es pot plantar un cantó i a l'altre, però sí, de fet escriptors i gent que s'ha documentat sobre el tema han trobat tant a Castella i Lleó com sobretot a la zona de València presència de Mandó, no? I és el normal, eh? Totes aquestes varietats viatjaven molt, i quan un tenia una varietat que era molt interessant, que li agradava, doncs se l'emportava, i si un feia un viatge se l'emportava i li dèiem al seu cosí que vivia a València, doncs escolta, mira, prova aquesta varietat, com es fa doncs avui dia, doncs amb l'hort i amb molts amb d'altres coses, no? I allà, això sí, allà on funcionava més bé és on s'acabava arrelant i multiplicant i tenim més presència. En el Bages realment doncs havia tingut una importància significativa, no? Sent juntament amb el Somoll la varietat negra més plantada a finals del segle XIX, no? I això és el que fa que avui dia doncs tingui certa rellevància, però com dic, també presència, també en té a València, i s'han trobat ceps a Castella i Lleó també.
Mm-hmm. Sí, perquè aquestes varietats potser per altres regions on també estem patint tots el canvi climàtic, però podrien ser interessants per, vull dir, inclús més enllà d'Europa, no?
Sí, totes, com tot, eh? Vull dir, les varietats tenen les seves coses, punts forts, punts febles, no? Mm-hmm. Hi ha varietats doncs, que potser mantenen més l'acidesa, però poden ser més sensibles al podrit o a certes malalties, llavors es tracta d'encaixar la fórmula adequada, no? També el fet de que és una de les coses que a nosaltres ens agrada el Mandó, no? Aquest entorn boscós, aquesta tendència que tenen els vins a expressar herbes aromàtiques, el vi de Mandó s'hi encaixa perfectament, eh? Complementa molt bé el que és els aromes de la varietat, no? I amb això també són coses a tenir en compte, no? Quan allò, doncs hi ha zones doncs potser més càlides, més àrides, on l'expressió del Mandó doncs es pot considerar com molt vetusta, molt rústica, no? Cosa que no és el cas aquí a la zona del Bages, on l'entorn li juga molt a favor, no?
Jo he de dir que m'encanta la Badal Mandó. De debò, sí? És un dels vins que sí, és com molt, em recorda una mica a un Pinot Noir, quasi. Mm-hmm. És així molt
Si haguéssim de buscar un referent internacional, per descomptat seria un Pinot Noir. Aquest estil és, sí.
Bueno, doncs ara quasi hem acabat. Heu de dir el que pregunto a tothom, que si fóssiu una varietat o un vi, quin seria? Tu, Anna?
Jo... A mi això és el que més em costa, eh? Bueno, un vi... Et diria un vi potent i estructurat del Bages. No m'atrevia a dir-te monovarietal, inclús et diria cupatge, val? On t'explica l'actualitat, no? Com viuen aquestes varietats autòctones, no? És el que dèiem, que un merlot, un cirà, un cabernet, el Bages té un gust diferent, no? Doncs perquè el seu clima és diferent i com el treballem. Per tant, et diria o un mandó o un picapoll. No, és que no, talla-ho això, perquè és que no, és que em costa molt.
Bueno, un compàs, perquè, una barreja series, no? Segurament.
Sí, jo seria un copatge, un copatge molt del Bages, amb aquestes varietats internacionals ben arrelades, i amb una mica de mandó i una mica de somoll, per tornar-me a casa i per, no sé, per buscar aquesta essència, no? Que també em defineix a mi.
Sí, sí. I tu, Ramon?
Jo em permetré també la llicència de Farma 2. Jo, una garnatxa blanca de la Terra Alta, i malgrat que avui parlem molt de Bages, però la meva trajectòria m'hi obliga, i un mandó del Bages, aquesta varietat negra, per mi tan interessant, amb aquest passat tan curiós, i sobretot amb el futur que li espera, que jo crec que és molt gran i amb gran potencial.
Bé, doncs moltes gràcies a Anna Castillo i a Ramon Roqueta per estar aquí amb nosaltres avui amb aquesta història i històries del Bages i els vins i tot el que hi ha, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Moltes
per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Propera.
Gràcies.
FM. Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat. els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
Bona tarda. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha signat i formalitzat el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat per a la prestació del servei del bus urbà del municipi. Així, l'AMB assumirà la titularitat i la gestió del servei i l'integrarà dins el servei de bus metropolità, com ja ha fet amb 6 municipis més de la segona corona metropolitana. Sant Cugat escalfa motors per a la segona edició del Sant Cugat Festival Kilòmetre Zero, que se celebrarà aquest dissabte, 27 de setembre, al Parc de Ramon Barnils. La proposta, impulsada per la PUA Oficina Musical, aposta per la música de proximitat, amb activitats familiars i oferta gastronòmica amb food trucks i cerveses locals. Els responsables del Festival Bau Sants i Arnau Serrallonga han explicat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la voluntat de la iniciativa és donar veu als artistes locals i crear un espai de trobada per a tota la ciutadania. Notícia que els trabucaires de Sant Cugat celebren també aquest dissabte, 27 de setembre, el bateig del capgròs de l'entitat, dins de la celebració de la trobada anual d'aquesta associació. Una jornada en la qual també s'entregarà el premi al trabucaire de l'any, que se celebraran també els 50 anys de l'Esbart amb el Ball dels Trabuquets i es farà una matinal de jocs en català, a càrrec de la primera setmana del català. Tot plegat acabarà amb la cercavila trabucaire a la plaça de Barcelona, amb arribada també a la plaça de l'1 d'octubre. Tot això a la tarda, a partir de les 7. L'activitat comptarà amb la participació de Ball dels Trabuquets, de l'Escola de Música Tradicional, els Caparrots de Sant Cugat, la Capgrossa La Temerària i el Capgrossos del Tot Sant Cugat, el Madí i el Cugat, entre d'altres. També una altra proposta, també del Pla Cultural, el del paradigma contemporani del rendiment, que afecta tant el cultiu dels aliments com el cultiu del propi cos. És el tema central aquest de l'exposició Agrilogística Fitness de Joana Capella. Aquesta mostra es pot visitar fins al 8 de desembre a la sala Pere Ferrer del Museu del Monestir. S'inaugura demà, dijous, a 6:45 de la tarda. El projecte seleccionat a la convocatòria Projecte d'Art Contemporani 2025 del Departament de Cultura de la Generalitat i Sore consta d'una instal·lació realitzada a través del treball escultòric i la producció visual i sonora. Per tant, una proposta que no es poden perdre.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. L'any 2022, als Estats Units, el fentanil va provocar una epidèmia amb 81.000 morts, més que tots els soldats nord-americans morts a l'Iraq. L'ús d'aquest medicament també ha arribat a casa nostra i Espanya, de fet, s'ha convertit en el tercer país consumidor del món, només darrere dels Estats Units i d'Alemanya. És per això que avui Joan Salicru en parlarà a la conversa amb Montserrat Esquerda, llicenciada en Medicina per la Universitat de Lleida, i Lucía Navarro, experta universitària en bioètica aplicada en l'àmbit clínic i assistencial. A més, com cada setmana, descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, tindrem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. I al final del programa dedicarem el like de Valors a l'Alça a l'associació Conarte Internacional. En parlarem amb la seva presidenta, Gemma Carbó, qui ens parlarà també del micromecenatge que han obert. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
Però abans d'encarar tot aquest menú que hem preparat, farem una parada per analitzar l'actualitat de la mà de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs avui parlarem de moltes notícies, però totes amb un mateix protagonista, principal o secundari, Israel. I és que en podríem fer un programa diari parlant només d'aquest país. Però tampoc t'enganyaré que la bona notícia seria no haver-ho de fer, Laura.
Tant de bo. Veig que avui comencem ben carregats. No sé per on ens hi posem.
Començarem parlant de l'ofensiva terrestre que ha iniciat l'exèrcit israelià per prendre la ciutat de Gaza. L'objectiu és fer-ho abans que se celebrin, no, els 2 anys dels atacs de Hamas a Israel, i és un pas més en la invasió total del territori gazià. Tot plegat ho podem descriure a base de bombardejos intensos, tancs als carrers i molts morts i persones innocents que estan sent assetjades des de fa mesos a la seva terra.
Una situació que ja fa temps que arrosseguem, que sembla enquistada, o encara pitjor, que cada cop està més malament i fa patir més, no?
Sí, a veure, també influencia bastant i té bastant de pes que membres del govern israelià, com el ministre de Defensa Israel Katz, doncs no se n'amaguin i estiguin contents d'aquesta invasió o d'aquest atac i pengin o publiquin frases a Twitter com crema Gaza, no?, celebrant el que està passant. Per dir-ho d'una altra manera, doncs un home de pau, no?, per exemple, Israel Katz, que ja ja és divertit aquest nom que té. Però bueno, tot plegat, mentre una comissió independent d'investigació de les Nacions Unides ha acusat Israel de cometre un genocidi a la franja.
I tot plegat, de fet, que des d'Espanya, per exemple, s'estigui intentant pressionar Israel, també.
Exacte. De fet, s'està fent des del vessant social i governamental. Les protestes de les últimes setmanes han posat la Volta a Espanya al punt de mira internacional i han obligat a l'organització a canviar algunes de les etapes. Una cosa que va començar a Figueres amb un grup molt reduït de persones i ha acabat cancel·lant l'última prova a Madrid després que el nombre de manifestants fos de 100.000 persones segons la delegació del govern. Un govern que també s'ha posicionat.
I suposo que aquí cadascú ha dit la seva.
Sí, i aquí s'ha demostrat que la gent encara té força, és a dir, el que passa al carrer encara es pot extrapolar en la política de les altres esferes. No entrarem a analitzar què han opinat totes les forces del país, perquè podríem estar molt de rato, però molta estona, però el president diu que sent admiració per les protestes, que em pot arribar a recordar una mica aquella preteu de Quim Torra, que venia acompanyat de detencions posteriors.
Realment, pel que hem vist aquests últims dies i setmanes, però Carles, sí que sembla que tenen voluntat de pressionar a Israel.
Clar, aquí és on te vull anar. Vivim al segle XXI i si vols pressionar un país, què pots fer? Doncs una gran llista de mesures que inclouen, per exemple, la prohibició legal i permanent de comprar i vendre armament, munició i equipament militar a Israel. Això està molt bé, però per una altra banda, també pots amenaçar en no presentar-te a Eurovisió si hi participa Israel, que segurament és el que ha importat i ha preocupat molt més als espanyols. És a dir, quan jo perdo, m'interessa, i quan penso que, ostres, la meva diversió està en perill, potser no m'interessa tant el conflicte amb Israel. Si vols, un altre dia ja parlarem de sport washing, de show washing, i ens preguntarem, per exemple, per què Rússia està vetada de tota mena de competicions i Israel participa sense problemes a tot arreu.
És una gran pregunta, però com tu ho deies al principi, Carles, necessitaríem un programa sencer per parlar d'aquesta qüestió, així que ho anirem fent en petites dosis, no fos cas que se'ns posés malament. Va, Carles, fins aquí una estona. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
En el seu primer dia al capdavant del govern, Sebastián Lecornu es va trobar amb una vaga general a tot França, una benvinguda no gaire amable per al 5è primer ministre que té el país en menys de 2 anys. Lecornu assumeix el càrrec en un moment en què França està immersa en una crisi política amb un parlament dividit, governs efímers i l'extrema dreta a la White, i també econòmica, amb un deute de més del 100% del PIB i la segona prima de risc més alta de l'eurozona, per sobre de l'espanyola o la grega. Cal ser molt valent o molt ambiciós per acceptar el repte. Però si Lecornu té una virtut, és la de la resistència. Des de la reelecció de Macron l'any 2022, és l'únic ministre que ha sobreviscut a tots els canvis de govern. Aquest polític discret de 39 anys, que fins fa pocs dies era gairebé un desconegut, va començar en política al centre-dreta dels republicans, fins que es va deixar seduir pel projecte de Macron. Nascut a París però creat a Normandia, viu a Giverny, la petita població on el pintor Claude Monet va passar els últims anys de la seva vida. De jove va voler entrar a l'exèrcit i també es va plantejar fer-se monjo, però cap de les dues opcions es va acabar concretant. De fet, no se li coneix cap feina fora de la política. Als 19 anys ja era assessor d'un parlamentari. Amb fama de ser bon negociador i dialogant, segurament necessitarà la inspiració dels clàssics paisatges impressionistes per aconseguir treure França de l'atzucac.
Els opioides ajuden el pacient a calmar el dolor, però també generen problemes en la societat. De seguida ens hi capbussem en aquesta qüestió, però abans deixeu-me saludar en Pere Sánchez, perquè una temporada més posarà una mica de música per ambientar-nos en aquest programa. Endavant, Pere. Quin plaer retrobar-te, Pere Sánchez. Com estàs? Com ha anat l'estiu?
Bé.
Bona resposta, contundent, sí, concisa. Com tu?
Molta calor, molta calor.
I una calor que sembla que ha tornat aquests últims dies, però sí. Bé, no en parlem, no en parlem. No, no. Què ens has posat avui?
Us he posat Marilyn Manson.
Uau.
Algú que ja tinc vetat per després de que hagin sorgit moltes denúncies d'abús per part de dones i treballadors del seu voltant.
N'havíem parlat, em sembla,
sí,
la temporada
passada. Sí, 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 però és que té cançons molt bones com aquesta, que es titula I don't like the drugs, but the drugs like me, no? I podria estar una mica encaminat al que parlareu avui. Que és, a mi no m'agraden les drogues, però jo els hi agrado a elles. I està molt amb la seva vida, molt, molt relacionat.
Que això no sempre es tria, a vegades t'escolleixen elles i llavors ja no pots sortir-ne, però vaja.
Podria ser.
Una selecció musical força encertada, penso, Carles, no?, pel tema que avui volem posar sobre la taula.
Ningú vol tenir dolor i encara menys viure amb dolor. En aquest sentit, els metges tenen a disposició dels malalts cada cop més medicaments per receptar, i el problema és que aquests opioides, usats de forma inadequada, doncs generen addicció, i això doncs està generant molta addicció a molta gent, tant als Estats Units, on va començar, com també aquí a Espanya, que és el que comentaves a l'inici. Llavors, doncs, és algo que comença a ser comú a casa nostra. I com que és comú, i com que en Joan Salicru li encanta portar l'actualitat de casa nostra, doncs en parlarem una mica a la conversa.
Doncs a una conversa que modera el director d'aquest programa, Joan Salicru, amb dues persones, jo crec que molt adients per parlar d'aquesta addicció que ha causat el fentanil, en aquest cas.
Ningú vol tenir dolor i encara menys viure amb dolor. Els metges tenen a disposició dels malalts cada cop més medicaments per usar en aquest sentit. El problema és que aquests opioides, que és així com s'anomenen, usats de forma inadequada, generen dependència. Vesteixen un sant, que és treure el dolor, i en desvesteixen un altre, creen addicció. El fentanil és un dels més coneguts, un dels opioides més coneguts, que als Estats Units ha provocat, està provocant una autèntica pandèmia. Per exemple, l'any 22 va arribar a provocar 81.000 morts, que són 10 vegades més que tots els soldats nord-americans que havien mort a l'Iraq. Cal tenir en compte que aquests medicaments sintètics tenen un poder 100 vegades més fort que la morfina. Aquesta moda d'aquestes noves drogues, podríem dir, també ha arribat a casa nostra i Espanya s'ha convertit en el tercer país consumidor de fentanil, només pel darrere d'Estats Units i d'Alemanya. I això tenint en compte que el fentanil no té autoritzada per l'EMA, l'Agència Europea de Medicaments, la indicació de tractament de dolor crònic no oncològic, és a dir, per temes oncològics sí, per la resta no. De les conseqüències negatives que provoca l'ús d'aquest producte, que pot provocar l'ús d'aquest producte i també de la medicalització creixent de la nostra societat, en parlem avui al Valors a l'Alça amb Lucía Navarro, que és pediatra, màster en urgències pediàtriques, màster en cures paliatives pediàtriques i expert universitari en bioètica. Benvinguda al Valors a l'Alça, Lucía.
Gràcies, un plaer.
I amb la Montserrat Esquerda, que és doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciada en Psicologia per la UNED, màster en bioètica i degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna URL. Benvinguda també, Montserrat, al Valors a l'Alça.
Encantada.
Abans que res, no sé si com és un lapsus, perquè he dit que el fentanil era una droga. hem de considerar que el fentanil, aquest nou medicament, després parlarem dels seus usos, ho hem de considerar com a droga, com ho hem d'anomenar, si vols començar tu, Montserrat?
Jo crec que aquí tenim una molt mala traducció d'una paraula anglesa, que és la paraula drug. De fet, la paraula drug en anglès significa fàrmac, no significa droga. I moltes vegades aquí es tradueix per droga. Bàsicament, el fentanil ha estat concebut com un fàrmac. L'altre és que és un fàrmac que pot tenir certs usos il·lícits, però bàsicament és un fàrmac.
Molt bé. Com ho veus tu, Lucía? D'aquest malentès que hi pot haver amb la traducció de les paraules d'un medicament que ens ve de lluny.
Sí, jo estic molt d'acord amb el que diu la Montse. Jo demano disculpes perquè faré la meva intervenció a vegades en castellà, que em sento molt més còmoda, i crec que el que passa és això. De fet, nosaltres fem servir també a vegades, quan parlem de fàrmacs a medicina, a l'hospital, a vegades fem servir la paraula droga i diem, sí, con esta droga va mejor el niño, ¿no? Vamos a subirle estas drogas. Y en realidad lo que nos hacemos referencia es al fármaco, ¿no? A esa traducción, como decía, del inglés, Montse.
Mm-hmm. Pues a partir d'aquí jo us aniré introduint preguntes i podeu anar dialogant amb tota cordialitat. Una altra cosa que he anomenat a l'entrada en aquesta introducció és que es prescriu fentanil per a usos no oncològics, quan entenc, pel que dèiem, que això no està regulat com a tal, que no s'hauria de fer. És a dir, estem en una mena de buit legal en el qual s'està fent servir el fentanil, s'està prescrivint fentanil de forma inadequada?
Jo crec que, primera, per començar a analitzar, jo ho dic perquè és difícil analitzar si és adequat o no adequat, però jo crec que partíem d'una societat amb la que teníem força opiofòbia. Sí, inclús fins i tot teníem nivells de control del dolor molt baixos. I jo crec que és important entendre que partim d'aquí. Sí, de que considerar directament que és un ús inadequat, jo crec que no és correcte. De dir, és el dolor s'ha de considerar com un símptoma a tractar i a tractar tot allò que tenim. Aquesta és la primera consideració. La segona, en general, molts fàrmacs els emprem fora d'aquelles indicacions de fora fitxa tècnica. Això és el que en diem els fàrmacs off-label, fora de registre. És a dir, que són fàrmacs que moltes vegades hi ha estudis científics, moltes vegades hi ha articles publicats, que saps que hi ha evidència científica de que es poden utilitzar per alguna cosa que no està en registre de fitxa tècnica, però que a fitxa tècnica no hi és. I no és que fos legal. Vull dir, de fet, aquesta fórmula existeix, hi ha una normativa de fàrmacs off-label, de fàrmacs fora registre, que el que ens diu és que s'ha d'explicar a les persones que es prescriu fora registre, se'ls ha d'explicar la indicació, el per què ho fem, que és fora registre, i obtenir el seu consentiment, que pot ser un consentiment verbal, normalment. Vull dir que ja hi ha un camí. Penseu, per exemple, en l'àmbit de la pediatria, molts fàrmacs no tenen la indicació per edat. Segueixen sent fàrmacs fora registre. És a dir, que sí que hi ha una via per poder prescriure un fàrmac que no tingui la indicació. Vull dir que no necessàriament vol dir que quan un fàrmac l'estàs prescrivint fora exclusivament del que és la fitxa tècnica ho estiguis fent malalt. No sé si la Lucía ho vol aterrar una mica més.
Queda entès, li anava a preguntar una mica també per la responsabilitat del pacient, no? De fins a quin punt el pacient en general és conscient d'allò que se li prescriu. I com que entenc que estem parlant d'unes medicines, d'unes drogues, no? D'uns medicaments molt forts, no? Encara més, no? És a dir, és prou conscient, Lucía, la gent quan se li prescriu aquesta mena de medicaments de la conseqüència que pot tenir en el seu cos?
Bueno, precisamente yo creo, por ejemplo, lo que nosotros vemos en nuestro entorno, ¿no? Que en mi día a día, pues, la verdad es que por el contexto de pacientes que seguimos, que son pacientes habitualmente, ¿no? Menores de edad, con enfermedades limitantes o amenazantes para la vida, y que es esperable, porque yo trabajo en un servicio de atención paliativa, que no lleguen a la edad adulta, el dolor está muy presente y por tanto yo creo que con bastante frecuencia utilizamos el fentanilo. Lo que suele haber a veces o inicialmente es un rechazo inicial incluso al uso de ese fármaco porque se ha desvinculado totalmente tu uso analgésico con toda la visión que tenemos que comentabas, ¿no? Como que realmente
ahora mismo hemos pasado, yo creo, de nuevo, hemos pasado bueno, por de esa morfinofobia, ¿no? O esa fobia a los opioides que comentaba Amons, que a un periodo en el cual seguramente una prescripción inadecuada por múltiples factores, entre ellos seguramente hay un tema también de formación de profesionales, que si no luego podemos comentar. Y ahora la sensación es que empieza a haber también, por todo este contexto social en el que nos movemos, aparte de cierta prudencia, lo que también observamos es como cierto rechazo por esto. Entonces yo creo que lo que son es, hay mucha conciencia, o por lo menos llega a muchos pacientes de muchas familias, cuáles son estos efectos que a nivel social provocan, pero no tanto, se ha perdido un poco cuál es la trayectoria que lleva el fentanilo, por ejemplo, en ámbito hospitalario como analgésico potente. Que eso es lo que es parte del trabajo de los profesionales, poder transmitirlo o dárselo a entender, ¿no? Para poder explicar bien por qué consideramos que está indicado en ese momento en el que lo indicamos.
Em sembla que la Montse ja volia respondre alguna cosa. No cal que us mutegeu, podeu seguir amb el micròfon obert per si de cas. Digues, endavant.
Sí, jo crec que, com comentava la Lucía, si a mi em preguntes en general, sobretot al nostre país i tal com hi ha el control que hi ha sobre els mòrfics, jo crec que sobretot és aquest punt de que els mòrfics ben prescrits ajuden a alleujar un problema greu que és el control del dolor. Sí, jo diria que segurament potser tenim més problema amb mal control de dolor que no pas problema amb abús de mòrfics. Ho dic per també situar on està part de problema. I que a vegades part d'aquesta prescripció ha d'anar lligada, com comentava la Lucía, és per reforçar el que deia, a una pedagogia de que allò es pot prendre, sí? de que és important prendre-ho. I hi ha, com comentava ella, molt pal·liatiu fora de l'àmbit oncològic, també. Sí? I amb molt dolor, i pot ser un pal·liatiu neurològic, pot ser un pal·liatiu de molts una persona que està en pal·liatius, i clar, necessitaràs aquestes eines de control de dolor.
Perquè per embolicar una mica la troca, i ara ho dirigeixo a la Lucía, hem assistit els darrers anys a un cert canvi cultural sobre la idea del dolor, és a dir, els darrers anys, vull dir, les darreres dècades, fa 50 anys, no? La idea de que la gent tenia dolor davant d'una malaltia era més o menys admesa, no? Com una cosa, com un imponderable. No? En canvi, ara, en la mesura que sembla que podem mitigar o molt, doncs, evidentment, volem deixar de tenir dolor. No? Quines implicacions té aquest canvi cultural en relació a tot això que estem parlant?
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden comentar. Por un lado, creo que hay un cambio cultural seguramente que todavía persiste en algunas culturas, como porque al final la vivencia del dolor no deja de ser algo totalmente subjetivo, en el cual influyen múltiples trayectorias, ideas de trascendencia, toda la mochila o el bagaje cultural que llevemos, con lo cual no siempre en todas las personas es lo mismo. Va unido a unos ciertos avances en el cual es que tenemos herramientas que realmente pueden aliviar el dolor y por tanto, ¿no? Las utilizamos o las ofrecemos para poderlas aliviar. Y esto es algo que también genera como, bueno, unas expectativas y unos resultados que quizás que hace 50 años no eran posibles. Y luego lo que sí es cierto es que existen sobre todo muchas experiencias de dolor crónico que también cada vez, un dolor persistente que cada vez se van estudiando más y en los que cada vez se va viendo que el rol farmacológico es solo un pilar más de todas las estrategias que se pueden llevar a cabo. Y yo creo que aquí este es uno de los, ¿no? De la pata que cojea un poco, en el sentido de que como hemos visto que los opioides son muy eficientes para tratar muchos tipos de dolor que cambian totalmente la vida de las personas que padecen ese tipo de dolor, pues hemos ¿no? llevado todo esto a un tipo de dolor que, por ejemplo, es el crónico, en el que quizás sí que se intenta pensar que los opioides o el fentanilo pueden tener el mismo rol que los otros tipos de dolor, y aquí se ve que no, ¿no? Que no solo no resuelven del todo ese dolor, sino que se convierten en prescripciones de muchísimo tiempo, a lo largo incluso de años, y aquí es donde a veces podemos ver estos problemas, ¿no? Porque es donde vemos que quizás se ha mantenido esta idea de decir, oye, no, vamos a quitar este dolor, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos y realmente porque no podemos convivir con este dolor y pensamos que lo farmacológico es como la única solución que podemos ofrecer. Y creo que aquí es una de en esa versión o en ese contexto en el que todavía queda mucho como por aprender o por avanzar.
Molt bé, com ho veu la Montse?
Jo crec que cal diferenciar, ho dic perquè ho estem barrejant de el que és, com comentàvem abans, un control paliatiu, que dius el control paliatiu, jo crec que sí que aquesta mirada ha fet una evolució enorme, diria, els últims 25 anys, que és amb la creació de les unitats paliatives, els serveis de paliatius, que van molt vinculats en aquest final de vida, i en aquest final de vida, també, com comenta la Lucía, la part de control del dolor és una part fonamental, però després tenim tota aquesta consideració del dolor fora de l'àmbit de paliatius. Pensem que tinguem en compte que és això, les unitats de control del dolor són unitats encara molt més recents en l'evolució de la medicina. I jo crec que aquestes unitats ja estan com incorporant aquesta mirada multidisciplinar. Sí, sabem, per exemple, que l'exercici o l'activitat terapèutica, vull dir, mentre que abans normalment una persona amb dolor tendeix a no moure's, ara sabem, per exemple, que l'activitat terapèutica té un efecte clau en control del dolor. Sabem que, per exemple, tècniques de relaxació, mindfulness, tenen un efecte clau en control de dolor. Vull dir que ja hi comença a haver un símptoma que abans és molt limitant el dolor a la vida de les persones, molt. Quan algú té dolor no pot pensar en res més. Sí, dius, sí que sabem que tenim fàrmacs molt potents, però han de ser utilitzats en estratègies molt globals. Per això jo crec que també diferenciaria àmbits. No és el mateix un control d'un dolor amb un procés de final de vida, que un procés de final de vida poden ser mesos. No estem parlant d'hores, sinó pot ser tot aquest procés llarg o el control de dolor crònic, que aquí tindríem entitats molt, molt diferents.
Queda clar que aquest ús que pot tenir positiu el fentanil emmarcat en tota aquesta altra de sèrie de mesures que estàveu al dient, però la qüestió, el quid de la qüestió aquí és el mal ús, no? Llavors, paga la pena fer servir aquests nous medicaments sabent alhora que això, diguem-ne, que pot provocar una epidèmia com això que es parla als Estats Units, aquí no sé si haurien de fer servir aquest terme, però és veritat que la dada que Espanya és el tercer consumidor de fentanil doncs és alarmant, no? És a dir, com hem d'afrontar la part negativa d'aquesta història, que és que aquestes drogues, aquests medicaments, generen addicció i poden ser un problema greu doncs, per moltíssima gent, al marge absolutament de tot el que estem parlant, des d'un punt de vista mèdic. Lucía, com ho veus?
Jo crec que una de les diferències que ja destacava, no, Montse, pero creo que tiene que ver con la robustez del sistema sanitario y de los sistemas de control de cómo se dan estos opioides. Yo sí que estoy convencida que a pesar de estos efectos adversos o de esta potencial, ¿no?, de la potencial o capacidad de adicción, sí que son fármacos que te deben prescribir, porque como decíamos y ya hemos mencionado, ¿no?, el dolor es un problema como muy limitante y pueden tener un rol fundamental para aliviar el dolor en muchísimos escenarios, no solo a nivel, de hecho, a nivel hospitalario, intervenciones quirúrgicas, etcétera, también se usa mucho. Pero creo que sobre todo reforzando un tema de, por un lado, que ya lo tenemos aquí, ¿no?, en nuestro día a día o en el sistema en el que lo utilizamos, que habitualmente la vigilancia que se hace de la prescripción, es decir, las prescripciones, a diferencia de Estados Unidos, solo las puede liberar, digamos, un farmacéutico cuando tú vas con una receta. Hay cierto sistema de vigilancia que permite como un registro de esos opioides, de ahí que podamos tener esos datos de cuántos opioides se consumen, y luego que siempre están prescritos por un profesional sanitario, ¿no? Esto también genera muchas lagunas en Estados Unidos a partir de en diferentes estados, en los sitios donde se puede conseguir el fármaco. Son cosas que va muy poco probable que puedan ser trasladados con la misma magnitud al entorno en el que estamos. Luego hay un tema que es como decíamos, el tema de las indicaciones, que sí que creo que es muy importante reforzar, porque lo que pasó en Estados Unidos, ¿no?, y lo que pasó un poco en nuestro entorno y que se ha perpetuado en ciertas guías que aún mantenemos de control del dolor, es que había un discurso en parte, ¿no?, ante esta falta de evidencia científica, en parte promovida por la industria farmacéutica, que caló mucho entre los profesionales para flexibilizar mucho las indicaciones de opioides. Entonces creo que ahí hay una oportunidad como de mejora, que es la de continuar o reforzar mucho la formación de profesionales que van a ser los responsables de prescribir esto. y no solo a nivel de unidades de cuidados paliativos, sino en todos los estamentos, porque el dolor se vive, es una experiencia que se vive en todos los estamentos. Y ahí es donde creo, no solo para poder prescribirlo bien, sino también precisamente por no caer de nuevo en dejar de prescribir.